actualitat informativa al butlletí de les 12.
Més informació a ib3notícies.com.
IB3 dona una mà a la Fundació Mallorca Integra, entitat que treballa per afavorir la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat, gent gran o en situació de vulnerabilitat a Mallorca. La Fundació Mallorca Integra desenvolupa projectes de promoció de la pràctica de l'activitat física i esportiva, sensibilització, formació i acompanyament amb l'objectiu de promoure la igualtat d'oportunitats i millorar la qualitat de vida de les persones. Per més informació, telefoneu al 971 76 44 18. IB3, tots donem una mà a la Fundació Mallorca Integra.
Sois los que nunca miráis el reloj. Sois los que no tenéis descanso y nos inspiráis con vuestra fuerza. Sois más de 100.000 motivos para sentirnos orgullosos. Y es el momento de poneros las cosas un poco más fáciles. Más información de las iniciativas de ayuda en autonoms.caib.es. La fuerza de los autónomos nos impulsa a todos. Govern de les Illes Balears.
IB3 Ràdio és participació.
A IB3 Ràdio, La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana. La Gran Vida, amb Juan Mimas i Raül Valls.
Molt bé, tercera hora d'aquest programa La Gran Vida. Si vos acabeu d'incorporar, heu de saber que ja vos heu perdut dues horetes aquí juntament amb en Raül.
En bon diumenge, criatures.
Encara mos queda una horeta.
Que vos pareix una monada.
Una monada.
A més, mos queda una hora on ja sabeu que la dedicam a una protagonista.
Sí.
I vos hem anat donant pinzellades durant el programa per saber menys si sabeu qui és. Jo vos he dit que és periodista i que en el seu municipi la setmana que ve serà fira.
Exacte.
Ja hi són de festa, però sí, la setmana que ve serà la fira.
Efectivament, vos han donat peixet perquè pugueu endevinar qui pot ser. També han dit que és de la casa, que fa feina aquí, tant a la tele com a la ràdio, comunicadora... Bé, han dit un parell de pistes, però encara...
Si encara no ho heu entenut, o vos acabeu d'incorporar, ara sí que ja ho han de dir.
Sí, vinga, natural de Saúva. Va iniciar la seva trajectòria professional als mitjans com Nova Televisió, Última Hora Ràdio i M7, abans d'incorporar-se als primers equips de...
Ha plogut
de
tot això.
Sí, perquè ara he dit M7 en veu alta i he dit...
I abans van Telenova.
Telenova, sí.
Abans van també, no ho sé.
També, local, no.
És que, clar, jo tot això ho he viscut també. Vull dir...
És que tu eres molt jovenet. Tenra, però no t'aturaves.
Bueno, sí, era molt jovenet.
Era molt jovenet.
Bé, és veritat que era jovenet. Però me refereix que
expert.
Ja no som tan jovenet.
No.
Saps què te vull dir?
Ah, l'entrevista te la faré tu, també.
No, deixa'm fer.
I d'aquí és?
Vinga, va, dali.
Avui, entre tu i jo, aquí a La Gran Vida, tenim Anna Joana Maria Maroto.
Entre tu i jo.
I així hem d'arribar fins a les 12. Ja sabeu que en el final posarem cançoneta, musiqueta que li agradi a ella, però sobretot la volem conèixer. Joana Maria, com estàs?
Ai, aquest tot de Joana Maria m'ha com...
Has vist?
Sí, m'ho diu tan poca gent.
Sí, jo m'encanta.
Maroto.
I de Maroto.
Que Maroto és molt prehistòrica, que clar, ara deu això, però...
Oriol, també tu.
Sí. És que sap què passa? Que en 16 anys cunyats, s'ha d'Inca Ràdio, Televisió d'Inca, no m'ho vull oblidar d'ells, perquè, evidentment, van ser els meus inicis, Paco Flitz, Jaume Rovira, Sebastià García, Pedro Rus, en tota aquella genteta vaig començar i sempre els estem molt presents.
Bueno, Jaume Rovira, per qui no ho sàpiga, se veu de Web Com Anam, director i veu de Web Com Anam, bé, Pedro Rus, càmera històric d'aquesta casa. Joana Maria, jo ara ho dèiem, clar, ella va començar molt jovenet, a 16 anys, però estàvem, en Joan Miguel deia, no, Nova Televisió, Última Hora, Ràdio, M7, un moment on aquesta casa no existia.
No, jo vaig tornar de Barcelona d'estudiar i va obrir les portes i vetres, i també va ser com a, uau, què ha passat aquí, no? I és veritat que vaig ser a M7, acabant de tancar la porta d'M7, perquè després va haver de tancar, però sí, vaig tornar en un moment boníssim, perquè obria i vetres i teníem tots una il·lusió loca, estaven com a locos per tenir, és vera.
Era un moment il·lusionant.
Una comunitat autònoma que no tenia ni ràdio ni televisió pública, teníem privades més petites, insulars, M7, Canal 4, més locals, no? Televisió d'Inca, Ràdio Pop, Televisió Pobla... Sí, però clar, jo m'ha fet moltíssima il·lusió, me'n record veure la gala d'inauguració de Canal 7 i pensar, uau, ara ja som de primera.
Jo me'n record aquestes televisions que teníem privades, que jo també les veia, i arribava a veure les esprai que entrava a càmera perquè havia un moscard i l'havien de llevar.
Exacte.
Que deia, això no és normal, no? I quan varen obrir vetres, no? Mos va obrir les portes a tant de comunicadors que començàvem i acabàvem la carrera en aquell moment. I que volíem fer la nostra feina, i vetres per primera vegada mos donava aquesta infraestructura, no?
Hem de dir una cosa, ara parlarem de la teva infància, dels teus inicis, però...
Maroto petita.
En aquella, tu deies, no?, aquestes televisions i de més, jo me'n record, per exemple, de Canal 4, Nit de Bauxa. Nit de Bauxa, cada dijous era un clàssic, no? Sí. No te podies perdre Nit de Bauxa. Però M7, per exemple...
Planta Baixa.
Però, jo què sé, M7 o Nova Televisió, que, que era Telenova, en aquell moment, hi havia un programa que va fer la infància d'aquestes illes, que era Enguai.
Enguai, clar. Vaig estar a punt de ser guionista d'Enguai.
Jo era espectador d'Enguai.
És que s'ha quedat de jove. Clar, jo eres de jove.
Jo tenia 23, 24, no sé.
Però, Maroto, conta-mos, quina relació tens tu amb Enguai? Perquè tu no eres Simona Eva.
No, jo no era Simona Everde, però jo era molt amiga d'Enguai i jo vaig a ser una temporada... I jo una temporada vaig ser Nordi, que era la veu de l'ordinador que li donava instruccions en Enguai perquè se comportàs, perquè era una mica bandarra.
Sí.
I jo era Nordi, l'ordinador.
Bueno, sí, he de dir que en Enguai va ser el primer programa de televisió que vaig aparèixer...
Sí.
I què feies?
No sé, que varen fer d'un playbacks de consell que sempre...
T'anava a dir, es karaoke, playbacks de consell.
Exacte, playbacks de consell mítics, i d'una d'aquestes, no sé, com a soci d'Enguai, vaig anar allà. Bé, idò, clar, tu ja aquí, que devies tenir? 17, 18,
no, 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 perquè jo vaig arribar com a ses acaballes de M7.
Llavors va passar a IB3, si no recordo malament, aquest programa.
Sí, la temporada també va estar a IB3. No, jo vaig estar a sa època d'Enguai, de quan ja acabava M7, perquè abans els meus predecessors eren la Violeta Bibiloni, en Miquel Escafí, que era Enguai s'original, també encara company d'IB3, de 5 dies en aquest cas, i jo a ses acaballes... durant una època vaig fer d'Ordi, però clar, no tenia 16 anys. Vaig tornar de Barcelona amb 22. O sigui, 22, sí. 22 anys.
22 anys.
Però m'ho passava molt bé. També vaig ser guionista de cara tu des que quasi vas ser, per aventura vaig ser-ho perquè tu vas dir que no. Juanmi?
No vaig dir que no. Jo crec que segurament tenies més talent. Jo vaig ser guionista del primer programa... Crec que era el primer programa musical d'IB3 Televisió, que va ser Nit d'Èxits.
Nit d'Èxits, amb Nangi.
Descobrir Nangi, que tenia 15 anyets i que no podia participar perquè era menor, però li van donar aquest raconet per el talent que tenia.
Amb una productora que venia de... Jaume Anglada i Vitori Maldi
presentaven així, esclar. I Nangi va començar a IB3 en aquest programa.
Se va presentar, volien que fos concursant, però com que era menor no li van deixar. deixar i ho van arreglar perquè fes aquest cameos que cada programa sortia, cantava i se gent flipava. A partir d'aquí després ja ella se va anar
llavors,
per amunt.
Física o química.
Física o química.
Bé, idò...
I un programa de... també un programa de música que va guanyar, com se deia?
Factor X.
Factor X.
Factor X. Sí, sí. Clar, aquí jo crec que en aquesta època és quan jo vaig estar a M7 en Territori Jove, que devia ser aquesta època, jo tenia 17 anys, vull dir que 16-17 anys.
Hem d'anar a voltes, eh? M'encanta perquè quan la convidada o els convidates de la casa, passa això, no? Que obrim moltes finestres
perquè vos record,
i fem un remember.
Que som artistes i toreros, entenc? I volem cercar la vida com si...
Un poc vedets.
Un poc vedets.
Un poc vedets.
El que hi ha. On mos conviden estem.
Te sents una mica així, no torera, però...
No, torera no, torera gens.
Però dins de la comunicació, bombero torero de la comunicació, que han de fer de tot?
No sé com explicar-ho, però és vera que quan me demanen que som, me costa dir que som periodista perquè me sent com a més comunicadora. I no per res, però és vera que no vull engranar ningú. Jo no he estudiat periodisme, he estudiat producció audiovisual, vull dir, tenc una formació, però davant del micròfon, tot i que sí que he estat i he passat per informatius, me sent més comunicadora que no periodista. Val? És vera que hem fet de tot. Allò que diuen, ha estat fa un roto impar un descosido, se diu en castellà, i crec que això és el que també mos acaba donant molt de sabre, no sé com dir-ho també, perquè en el final si passes
empaque,
per... per ventura, gent que se sent molt periodista està informatiu des de que va començar IB3 i una monada beníssim, però és veritat que nosaltres, la gent de programes, sobretot perquè mos hem dedicat més a programes, hem trescat molt, hem fet de tot, hem fet des de guionitzar, hem sortit, hem fet molt de carrer, jo què sé, hem passat els prompters.
Som molt Juan Palomo.
Hem fet un pot de tot. Sí, sí,
jo me lo guiso, jo me lo como.
Exacte. Hem fet producció, és que ho fet de tot.
Des d'editar, produir, tot. És a dir, boquet de tot. Però clar, Joana Maria, tu això ja, quan eres nina, allà a Sa Uva, en aquest poble guapo de Serra Tramuntana...
El més guapo de tots, també
vos
ho dic.
Ara, perquè sou vagina, ara un de Vall de Mosa dirà, bueno, no ho sé. Sí, sí. Però clar, tu com a bona sou vagina de petita, ja de jo, això de la televisió, això de la ràdio...
Sí, jo era un rabanet molt petit i ja jugava a fer això que presentava, era presentador. Jo. Un informatiu, un programa, un concurs, me posava a la meva habitació i a ma mare sempre ho diu, és que ho tenies tan clar, o vull dir que no veus res més enllà d'això, que així com altra gent que vols estudiar, no? La típica que te fan la pregunta, jo sempre m'he tingut molt clar. I és vera que si no hagués estat això, no sé per on hagués tirat. Un any abans d'anar a Barcelona vaig fer educació social, que és un món que a mi m'agrada molt perquè els temes socials a la ràdio, a la tele, m'agrada molt tractar-los, però no, no. Jo
hi havia aquell cuquet.
Hi havia aquell cuquet, sí.
Clar, i en aquest moment tu ja tenies clar que volia... Perquè jo m'imagino tu en ses pepes, fent de mestressa i fent un lluvià d'estrelles o el que fos, no?
Exacte, sí.
En quin moment vares dir, no, per això a la nina li agrada molt, però si vol dedicar, en quin moment tu vares comunicar o vares dir que sí que te volies dedicar?
No te puc dir un moment determinat, perquè és que jo des de sempre m'hi veia, o sigui... I a Cameva, saps? A Cameva som molt de família, tant de la part de pare com de mare, i allò típic de la casa un familiar o ha de llegir qualcú... Era jo, perquè havia de ser jo. Perquè ja trobaven que...
Que
no li faria, no me faria, no me faria vergonya, no me faria peresa, no me faria... I ja, com que me preparaven ells.
I te deien Joana Maria Maroto, tot sencer, quan te volien...
I munar. No, ara vos confessaré una cosa. I és que pràcticament ningú de la meva família ni me diu Joana ni me diu Joana Maria.
Ui, home, i més, eh?
No vos convé gens dir-me el que vos diré que me diuen, perquè jo no m'agrada gens.
Joana.
No. Ara no sé si ve de dir.
Sí, digue-ho. Perquè ara basta que un dia m'ho surti i ja sapen que no. Sí.
Mira, vos contaré una anècdota. Aquí hi ha dues persones que me coneixen de sou de tota sa vida i que moltes vegades les va i quasi me diuen aquesta paraula. Llavors canvien i me diuen Maroto. Són la Marta Puyalto i Naina Morales i clar, saben que sou tothom me diu Mari.
Ah!
Sí. Ai, Mari.
També te puc entendre que no li agradi que li diguin Mari.
No, no m'agrada, en tots els respectes a totes les Maris, però...
un beso, Maris, d'Espanya.
A cap de fer 43 anys, i ma mare encara ara, pobreta meva, sempre diu... M'he de besar, digue-te, Joana. Dic, sí, mama, però és que no ho acabes de fer mai.
M'ho van posar el nom tu, gràcies.
M'ho van esperar tu. O sigui, a més, les meves dues predines són Joana. Una, Junaina, i l'altra, Joana i Inés. Eren, pobretes, que ja no hi són. I clar, varen dir, al mig, ni per una ni per l'altra, Joana Maria. Però no m'han dit mai, per què?
Tens germans?
A més, Mari, Mari és que no hi diu. En Joana Maria.
De Juana Mari.
Ah, de Juana Mari, sí, clar, sí.
Aquestes coses. Sí,
això donen compostos. I tens un germà?
Tenc un germà, sí, sí. El meu germà, aquí ador, no puc estimar... Bé, llevat de mo mare, la meva filla, el tercer d'ell, sense cap dubte.
Que guapa, poder dir això d'un germà.
Sí, tenc mos duim 7 anys, i l'ador. O sigui, mos duim molt, molt, molt bé, i és veritat que l'estim moltíssim. Allò que diu una Belén Esteban, jo por tal, mato. I jo, el meu germà, mato. Sí, sí, el meu germà, nom Josep Lluís, també nom compost, i jo de petit li vaig posar un mal nom.
I li ha quedat.
I li ha quedat. I ara tot, ara que xerraven d'això de posar, que te diuen, idò, a sa família i a Raül, perquè sí. Tu vas per tot i crec que en Raül sabrà per on vaig,
sí.
Tothom li diu Peti. I
Peti.
Peti. I li vaig posar jo...
Peti de Souba.
Peti de Mari.
De Maroto, sí. Peti Maroto, sí, total li diu
Peti. Això va així. Bé, Joana Maria, tu dius que ho teníem molt clar i ja ho veiem venir, però tu quan vas dir, mira, jo he de fer un pensament, me n'he d'anar, perquè clar, això aquí abans a Mallorca,
no,
a Balears...
No, no podíem estudiar això.
No existia. Era... No sé, si te volen a Canal 4 o això, vés-hi. No ho sé,
no, mira,
però...
Jo vaig tenir la sort que, estant a l'institut, que jo anava al Berenguer de Noia, vaig conèixer en Jaume Rovira, que és l'altre germà que tenc, perquè no és de sang, però per jo és com si fos un germà, i me va dir, vols venir un dia a la ràdio amb jo? Perquè sempre xerràvem a classe i tal, ell ja fa esports, ell era el que narrava els partits del Constanci, i vaig anar un dia i ja no vaig sortir d'allà. Ben que dic, en 16 hi vaig començar, i clar, no hi havia per estudiar aquí, el primer any no tenia possibilitat ni d'estudiar-ho econòmicament ni tampoc per nota, perquè no vaig treure tampoc unes notes. M'apareix que en aquella època per anar a Barcelona ja demanaven quasi un 8 per estudiar periodisme. Jo tenia un 7 i un en 2, m'apareix. No m'abastava la nota.
Ja està bé, ja m'apareix
molt. Ja està
sí,
bé.
Tampoc
jo...
no era un 5 com 1.
No, però no m'abastava la nota i sí que vaig seguir fent feina a Inca Ràdio i Televisió d'Inca, però vaig haver d'estudiar. Vaig haver de fer una vidriola per poder-me anar a estudiar fora i vaig anar a Barcelona a estudiar producció audiovisual.
I conta-mos qual que secret d'aquesta vida a Barcelona que no poden saber.
No sé si se poden contar.
Sí, en aquesta, en aquesta hora, l'hora del vermut. Sí.
Home, tu imagina't, una lota de 20 anys d'un poble tan petit com et Souba, que havia sortit poc, perquè sí que de sortir de festa anàvem molt a Inca,
exacte,
a Sineu, a Petra,
sí.
Llevar Manacó, tal, i me'n vaig anar a Barcelona. Jo vaig trobar com
un altre món.
Sí, un altre món. Me va tot molt gros, tot molt gran. No en tenia com sa gent, no se saludava pel carrer. Jo deia, joder, en aquesta persona ja fa 3 vegades que la veig, perquè no m'ha dit hola. No ho acabava d'entendre, era molt de poble, jo. Som molt de poble, vull dir, no és que ho hagi canviat, però clar, una ciutat tan gran, això me venia molt de nou que la gent fos tan individualista, que ara estem molt avasats en això de l'individualisme.
Sí, pot ser cada vegada més, eh?
Però aquell, fa 25 anys,
sí,
no?
Sí, fa 25 anys no era igual, i clar, això crec que és una de les coses que més de nou m'ho va venir. El primer any vaig estar a una residència, llavors segon vaig estar a un pis d'estudiants, però...
Aquí. Però,
no, és que t'anava a dir, és que no vaig ser ni molt per la residència ni molt pel meu pis.
És a dir, va voltar més...
És que, no, vaig ser, no sé, la nina adoptada o la germana adoptada, com li vulgueu dir, d'un altre pis d'estudiant, perquè ja sabeu que Barcelona tothom... Sí. Fan com a guetos, no?, de mallorquins.
Anava a dir, era un gueto mallorquí,
un
no?
Un gueto mallorquí.
Això mos passa a tots.
Ho has volgut fer molt bé, això d'anar a Barcelona i fer guetos.
Sí,
perquè jo me'n recordo que quedàvem, per exemple, cada dijous, i cada dijous fèiem un pla mallorquí. perquè mos enyoràvem. Saps què t'ho vull dir?
Jo...
I era com que dia, mem aquest dijous de que soparem. Un dia fèiem fric.
Era...
Com oli.
Sí, coses d'aquestes.
Jo era s'acoplada de Cana Mà Sales, Antoni Vallès, Antoni Oliver i na Marta Pujalto, que ja és la segona vegada que la nomen, perquè també fa feina aquí a Ivetra Ràdio, ells vivien plegats, i jo tot el dia era allà. I tu dius això, que sopaven cada dia, doncs en aquella casa s'han arribat a fer unes pseudo-matances. Només te diré això. Una pseudo, perquè no varen matar cap animal. Mos ho passàvem molt bé. Sortia moltíssim, com és evident i obvi. Fou molt tard i després per ventura arribàvem i Antoni Oliver se posava a fer un fideus de cuní, que tu deies, per favor, Toni, en aquestes hores, i doncs sí, en Toni mos feia un fideus de cuní. I moltes històries i moltes anècdotes i moltes rialles. Jo ho recordo així, vaig estudiar, vaig treure bones notes, no vos penseu, però vaig sortir molt.
Bé, però no, és que també no se trata d'això, no?
Tu l'has passat bé.
M'ho he passat molt bé.
Clar, bé, xerram d'una època a Barcelona, estudiant, perquè aquí a Balears, recordem, en aquell moment teníem les televisions locals, teníem les ràdios privades, televisions privades, no existia Ivetra Ràdio, no existia Ivetra Televisió, i clar, tu quan estaves estudiant allà, què pensaves on faries feina? És a dir, quina il·lusió era, perquè clar, tu ja havies fet coses aquí, però dius,
és que,
ara quan torni a Mallorca, què faig?
Una idea que vaig tenir era de si me quedava allà. Però no ho va, clar, així com hi ha molta de gent que va fer la seva carrera, els seus estudis, i ha quedat molt de temps, a mi meus han estat allà 18 anys, que se diu aviat, vull dir, és quasi
mitja vida
allà. Però jo tenia clar que volia tornar. Vaig pensar, per aventura aquí trobaré més opcions, però jo volia tornar.
I era perquè t'estirava molt la roqueta i tenies molt clar, jo què sé, en l'àmbit familiar que volies tornar, perquè t'enyoraves, o perquè realment pensaves que volies fer feina aquí?
Jo és que crec que és una combinació de les dues coses, perquè és vera que hi ha molta de gent que sortir fora i oratjar-se els va molt bé. Jo m'ho va anar molt bé per oratjar-me i per espavilar-me i per mil coses. Però sóc familiar, vull dir, m'estira ca meva, m'estira la meva família, m'estira la roqueta, com li dius tu, però també volia fer feina aquí. I jo tenia... jo vaig tornar l'any 2005, que és l'any que va obrir, just. I Ivetres. No hi vaig fer feina tot d'una, perquè que vaig començar a M7, però és que ja tenia com el camí mig obert. Ja se xerrava de que obriria Ivetres. Vull dir que va ser un moment ideal per tornar. I per és que... vàrem tornar i tothom va tenir feina en el moment d'acabar.
En aquell moment venia gent de fora a fer feina aquí.
Moltíssima de gent. Amics meus que varen estudiar amb jo, en Arnau, en Quique, varen tornar amb jo. O sigui, jo vaig fer la mudança cap aquí i en els dos mesos ells, per setembre, venien a començar programes d'Ivetres.
Clar, perquè no hi havia professionals suficients com per omplir tota aquella graella de programació.
De fet, moltes d'aquestes subcontrates, els productors venien de Madrid, ja venien ensenyats, ja en sabien... I eren canyeros. No sé com vares tenir tu els primers... la primera feina aquí, ho vares passar bé, o vares estar tranquil·la, o vares notar aquesta exigència...
Mem, ja t'ho dic, vaig tenir esperaigua, per dir-ho d'alguna manera, d'una productora d'aquí, que era Nova Televisió, que ara hi torno a fer feina, després de molt d'any, vaig estar uns anys que no vaig a ser en el grup Serra, ara hi torno a fer feina. Clar... Això, tens esperaigua d'una productora d'aquí, en gent d'aquí, vaig començar com vos a M7, i com que ja me preparàvem, per dir-ho d'alguna manera, per el dia menys pensat
començar
a Ivetres, i així va ser, i la veritat és que amb la tranquil·litat de tenir bons professionals, però també gent d'aquí, propera, perquè al final, tu dius, venia gent de fora i mos venien a ensenyar. Però bé, que també aquí tenia molt bons professionals, no ho hem d'oblidar.
És que és això, clar, potser venia gent de fora que venien a ensenyar amb unes idees, segurament...
Sense saber si idiosincràcia de ser balears.
De Madrid, de València, d'aquí o d'allà, i era, ja, però és que aquí som balears, o som mallorquins, o som menorquins, i això com que no mos agradarà.
Totalment.
Vull dir que això és veritat, que en el principi va costar, però bé, afortunadament ja tenim aquesta indústria aquí, i ja... aquella gent que, com tu dius, Grup Serra, en aquest cas, va començar i va posar en marxa. Quines van ser aquella primera vegada, te'n records? Perquè, clar, la primera vegada sempre fa com il·lusió. Llavors ja te tenen vist i diuen, bé, que a la família van dir, ai, Joana, t'han vist per la tele. No tornaré a repetir, però, Maroto.
Maroto.
T'han vist per la tele.
Sabeu el primer pic que la meva família m'ha veure a la tele?
Bé.
No m'varen veure ni a IB3, ni a Televisió d'Inca, ni a cap d'aquestes que he anomenat. Me varen veure a Televisió Espanyola perquè jo vaig participar a Juego de Niños. Un programa, diu. Quin programa era?
Un programa, però aquest programa de quin any era?
Ja hi 80.
80, clar.
Jo soc del 83 i m'apareix que tenia 7 anys. Sí, a lo millor...
No havies tornat a escoltar el nom d'aquest programa.
I doncs sí, el presentava en Javier...
Jo soc del 80 i me'n recordo perfectament.
Exacte, el presentava en Javier Sardà i era un programa com un concurs de persones adultes, però utilitzava molt la figura dels infants per aquest concurs. I me'n recordo que varen venir a la meva escola, en el Putxet de Souba, i saps d'això, com que cercaven petits talents,
sí, sí.
I aquí són els més xerradors. I la broma se va dir que aquí són les més xerradores, aquestes dues d'aquí, que no s'aturen de xerrar. I demà Sales i jo varen ser les que varen...
Ah, mira tu.
Sí.
Ara dic, la primera vegada que te varen veure no va ser cap d'aquestes
coses. I fixeu vos, no? A 7 anys i ja com clar. Que ho tenia clar.
Tu ja,
i...
ja tenies aquella cosa de
sí,
dir...
Sí, sí, vaig participar a Juego de Niños i tenc una xapa de...
Del programa
de Juego de... Dels Gallifantes. Dels
Gallifantes, també.
Sí.
Uf, tu eres conscient que en aquell moment estàveu... clar, IB3, es veure que ja hi havia molt bons professionals i que venia gent de fora, però era la sortida, s'inici, en aquell moment no t'ho planteges IB3 a 30 anys vista, sinó que vas fent, no? Vas fent.
És que tu, fixa't, ja n'han passat 21. I clar. Fa 21 que hi som, ben que dir, dels inicis, qui més qui manco, no he dit només jo, fins i tot els tècnics d'aquí de la ràdio o les càmeres de la televisió varen començar i molts segueixen i seguim aquí.
Te veies fent el que estàs fent ara o no t'ho plantejaves i anaves fent feina?
Sí, supos que vas fent. Sempre tens aquella il·lusió de quin programa t'agradaria fer, no? Que és allò que t'agradaria portar o quin seria el projecte que t'agradaria fer... propi, no? Que no que te mandassin, sinó que tu, per aventura, proposassis fer. Jo crec que hem fet una mica de tot, des de magazines, fins i tot he presentat un programa de política, el programa Parlament, que no m'ho hagués pensat mai, sempre m'ha agradat la política, però per parlar-ne a una sobretaula.
Clar, no com per presentar aquest programa de...
Un poc més de cunyadeta, no preparar... No, clar, és complicat, és complicat.
Clar, perquè però, ho ha dit d'una manera neutral.
Sí.
En realitat, era això, molt neutral, perquè en el final era com un informatiu d'allò que passava en el Parlament. Sense opinió ni sense absolutament res que fos susceptible de mostrar cap ideologia. Per favor, no, això no. Feia entrevistes en els diputats. De fet, he de dir que la primera entrevista que se li va fer a la presidenta del govern, li vaig fer jo, perquè era diputada, va ser el primer any que va ser diputada en el Parlament, era també super joveneta, na Marga Proens, i jo feia aquest programa i li vaig fer una entrevista.
O sigui, mira tu, que, sí, mira tu, aquella diputada, ara presidenta de
govern. Una cosa, sí. Jo tenia clar que arribaria
sí?
A
sí? Ja li veia les coses,
sí,
no?
Sí, li veia cosa. Sí.
Bueno,
sí,
has, en sí. Aquesta casa has fet moltes de coses, abans ho dèiem a altres televisions, però a IB3 Televisió, a IB3 Ràdio, però de tots aquests projectes que has fet, perquè ara, els darrers, més o manco, tots t'ubicam aquí a la ràdio, ja ho sabeu, cada dia, al dia, també és cap vespres, amb Antoni Rigo, en Jero Mut, però... D'aquells d'un inici, en quin te quedaries que dius ai, aquell programa... Que
mira, Raül, jo te diré una cosa. Amen. I això ho diré en totes les lletres i en totes les paraules. No te sé de dir un programa concret, però sempre, no sé si vosaltres fan la pregunta, però jo moltes vegades me diuen però a tu què t'agrada més, la tele o la ràdio?
Papa o mama.
Papa o mama, sí, la típica pregunta. I és veritat que jo durant molt de temps... Tenia por a respondre aquesta pregunta, perquè de joder... Ai, perdó.
No passa res.
No. M'ha sent molt identificat amb tu avui.
Clar, jo de... És que no vull...
Por, també.
Si jo dic una cosa, per i que traïció
ja
una
no
altra...
Ja no voldran altra,
i que te tanques portes,
no,
quasi, perquè això és tan petitó.
Però supos que sempre me deien... En arribar als 40, moltes perdeleries te folliran. Ara sí, ja m'afoi la perdeleria. I... un poquet, no, doctor, sí. Perquè encara me quedo... Però crec que ara tenc clar que prioritz per damunt de tot, la ràdio. La ràdio és el mitjà, és el meu mitjà. Jo aquí sóc un peixet a dins aigua.
Dins la peixera.
Dins la peixera, no? Òbviament. Jo estava loca per tornar a la ràdio. Supos que també hi fa moltes companys, la gent que hi ha aquí, i moltes coses, però som de la ràdio. Som, és vera que el dia se veu també per la televisió, no?
Sí, clar.
Però
que és el que t'enganxa tant, de la ràdio?
És que ves tot. És que molta, segur que també heu sentit molta de gent, que per ahir com un molt repetitiu, no? Molta gent, és que la màgia de la ràdio. És que no sé, jo no vol dir això. Jo vol dir que jo me té enganxadíssim.
Clar, cadascú, no? Per lo que sigui, aquella
per
cosa.
Per el que sigui. I també és vera, perquè no dir-ho, la televisió, que també té moltíssimes coses bones, també jo l'he viscuda amb una mica de pressió. Jo sempre dic, i no me n'amaga, ho puc dir en totes les lletres, jo sempre he pensat que no sóc un cos normatiu, que no sóc un estèticament televisiva, però també he lluitat un poc contra això, contra aquests cànons. L'altre dia llegia un article d'un periodista que deia que fan falta més l'Ala Xus, perquè en tenim una, però llevat de l'Ala Xus, que no és presentadora, sinó que és acompanyant, n'hi ha poques que no siguin normatives. I aquesta pressió estètica que també fa que totes tinguem a la televisió, me té un pot de sabuda. Me té un pot de sabuda perquè no. Perquè si saben comunicar no podem estar davant d'una càmera.
Pot ser que amb els anys allò d'anar a menys vagi a més, aquesta pressió? És a dir, jo no sé, tinc la sensació...
No, és interessant
que, per exemple, quan va... Perquè ara ve un beso a la Sesta, però... Quan va començar la Sesta...
Sempre no? Quan vas, sí.
Tothom
sí.
va començar a comentar... Ostres, quines presentadores, d'on els atreuen? Són precioses totes. I no hi havia una lota que digui no. Era un càsting, però bueno, increïble. Però jo crec que des de llavors cap aquí no m'ha anat a menys, sinó que m'ha anat a més. Vull dir, llavors tots varen voler competir, llavors va sortir a Sara Carbonero, Telecinco, vull dir que... I totes les autonòmiques igual, vull dir que... En el final han com volgut competir. I, evidentment, això sempre... I ho dic jo, que també hi som a la televisió, però és com que afecta molt més a les dones
totalment,
que a els homes.
Totalment, no? Perquè no veuràs una... Bé, o n'hi ha poques. Presentadores majors, quantes n'hi ha? Arriba una edat que mos retiren.
Ser de sempre. Ser de sempre, que són 3-4.
Però amor més majors, que a més hi ha aquesta altra cosa de que un presentador en canes és més atractiu, no? Com en George Clooney, no? En George Clooney és atractiu perquè té canes, és una madurita atractiva. Però no diuen aquesta és una madurita atractiva, no? Clar. Perquè, en el final, nosaltres pareix que hem de lluitar contra el nostre propi envelliment. Jo m'he negat en això. Fins i tot... Jo me veig aquí en el meu pel rissat. Quan vaig començar els primers anys d'IB3, jo m'allisaven el pel. M'allisaven el pel perquè deien que els rissos eren antitelevisius. Això era la frase que me deien. Fins que jo vaig dir, a mi no me torna a allisar el pel.
Ja està.
Jo tenc el pel arrissat i és la meva personalitat. I també vaig decidir que no me tornava a allisar. Després hi ha hagut altra gent, no?, que també ha estat com a molt... Però no per una cosa de caparrudesa, no. Però, per exemple, amb el tema de les canes, ara hi ha gent que se deixa les canes. Tenim una amiga en comú,
sí,
Raül,
que
va ser pionera amb això, que va dir, jo no me vull tenyir, i jo vull presentar els informatius sense que me digueu que m'he de tenyir perquè me surten pels blancs.
Bueno, però ara què passa? Que ara, com que la reina també se deixa aquell metxon... Que
ara està de moda. Eh?
Ara està de moda. Ara la reina se deixa el metxon, va bé, ara tothom se pot deixar.
I això amb els homes ningú s'ho planteja.
No, perquè ara tu, per exemple, amb aquestes canetes que tens a la barba, segur que te diuen, ai, en Juanmi, que atractiu amb aquestes canetes.
Per la gent que no m'ha dit mai, és que jo a la barba blanca me comença de baix cap a dalt i ara tenc un 50-50, tenc la meitat de la barba per amunt, negre i l'altre.
Bé, ets un blanc allà. O negre o mig, què passa? Negro.
I tu t'has plantejat qualque vegada tenyir-te per semblar més jove?
És que també t'he dit una cosa, jo no sé, però cadascú que faig el que vulgui, però aquestes barbes o aquests senyors amb aquest tintes, que se nota d'aquí per aquí, que duen aquell tinte, que li
tenyeix
la pell, que jo no sé, deixeu-lo anar.
Narbeloa, no, per exemple, per que poseu ulls, Narbeloa, que té, que té 40-41 anys, sí. Aquest moreno de...
Ja. Mem, que cadascú faci el que... Clar, jo
que,
sí,
cadascú
jo
tenint,
jo,
tenino,
jo no faig metges.
Que és un home que tampoc l'hauria de fer.
Ara no vull cosificar ningú, però jo, per exemple, jo sí, jo ho reconec, jo me faig metges, jo de molt jove era molt rosa, ara ja no soc tan rosa.
Bé, però això se'ls passa.
Però sí que... Exacte, se'ls passa.
Arròs sempre acaba blanc. Arròs s'es
passa.
Sí, però ara perquè aquesta pressió, i sóc la primera, no?, que sempre he de fer, sempre he hagut de com a lluitar molt en la bàscula, no? Sempre he hagut de fer molta bonda, sempre... Ai, hauria de fer una mica més d'exercici, que per salut, no per... Però ara perquè darrere també hi ha una part d'això estètic.
De pressió, i... sí, totalment, sí. Totalment.
És i és cert que s'ha dit sempre, bé, és que si hi ha dues atletes i les dues ho fan bé, perquè he d'agafar la més grasseta si puc agafar la més primeta. I de no. Això hauria de ser aleatori. Vull dir, no sé, no sé quins criteris hi ha d'haver si dues persones ho fan bé. Si
home, els criteris
no, sempre,
ser...
sempre hi ha d'haver un desempat de lo que tu necessites en el mitjà.
Evidentment, ningú diu, que ses guapes no ho facin bé, ningú diu això. Perquè...
Hi ha gent que ho té tot.
Exacte.
Hi ha gent que ho té tot.
Però bé, perquè no, perquè, vull dir, ara que abans parlava, no?, la que ha citat en Bad Bunny,
sí.
Que hi havia aquestes atletes...
Us han convidat, jo.
A mi no m'han convidat. Però, clar, aquest canon, no?, estètic, atletes joves, guapes, primes, exuberants, si tenen molt de dobles encara millor que millor, i la resta de la població bones, perquè en aquesta casa està molt bé que hi hagi aquesta gent, però en el món hi ha gent grassa, gent prima, gent alta, gent baixa,
sí, sí.
Gent lletja... A mi sap que m'han dit moltes vegades que és una floreta, però que fa molta de ràbia.
Bé.
Ai...
Saps quan te fan fotografies i ets...
Fotogènic.
Fotogènic?
Sí.
Idò, a mi sempre me diuen... És que ets... La càmera t'estima perquè ets fotogènica. O sigui, mai m'han dit ja. Allò de... No.
Sí, però és com aquesta sensació de
què vol dir?
Has quedat bé no perquè siguis guapo o guapa, sinó perquè ets fotogènic. Està bé.
Exacte.
Que per jo, sí, sé en el sentit que ho dius, però jo crec que fotogènic sempre és positiu, però bé,
sí,
jo
sé que m'ho diuen de manera positiva, sí. Però...
A veure, hi ha gent que surt sempre amb ulls tancats, gent guapa, no? Que, no a manera, ulls tancats sempre.
Bé, no sé com hem acabat aquí, però la qüestió és que...
Perquè s'ha anomenat La Sexta i Telecinco, La Sexta tots,
perquè m'ha demanat...
No, sí, però...
I jo t'he dit amb què me quedava.
Clar, sí, jo li he demanat...
Jo estic molt la tele...
En quin programa... De que ha passat per IV3, perquè no n'ha fet ni un, ni dos, ni tres, vull dir, n'ha fet molts. Amb quin se quedava, però en el final, en cap programa de la tele, i si no, se queda en la ràdio en general.
Sí,
no?
Sí. He estat un temps que no era aquí, i jo enyorava molt venir aquí. O sigui, no vos podeu imaginar. Jo, a més de quan torni, i sí, ara estic com això que bordeu, un peixet a dins aigua. O sigui, en el meu...
I ara, en la teva experiència, quan veus un informatiu o escoltes la ràdio, penses que hi ha massa opinió i poca informació? O que la informació sempre hi ha la coletilla darrere a l'hora d'un presentador? És igual si són cadenes de dretes o d'esquerres, que això
no.
És... Jo crec que hi ha massa opinió. Tu opines igual?
No ho veig a un informatiu, per ventura, és més sutil.
I segurament no passa aquí, Betres.
Però jo ho veig molt, això, a xarxes. A xarxes, m'encén la sang.
A xarxes, veu... sí.
Sí, perquè hi ha molta de gent que utilitza l'altaveu que té, que molta de gent té molt de seguidors,
sí.
I diu autèntiques barbaritats. Jo moltes vegades, i que puc ficar la pota, però jo passo una penada de ficar-la. De dir una cosa que no toca, que no és, que podria suscitar una polèmica. No, jo no soc polemista. A mi m'agrada comunicar i entretenir. No m'agrada ni bregues, tot això, lo groc, no m'agrada gens. I a xarxes hi ha gent, influenciadors, que diuen autèntiques barbaritats. No sé, que s'haurien de fer minar. Ara vos puc parlar d'exemple en el Llorente, perquè me ven escapa el Llorente, que és un futbolista que segurament juga molt bé en el futbol, però amb el seu altaveu envia missatges... O sigui, que són barbaritats, que la gent no s'hauria de posar crema solar, que això de que el càncer no existeix, que s'ha... no sé si heu sentit la polèmica.
Sí. En el final, el problema és que, clar, com dins la llibertat de cada un, han arribat a un punt on Andrà dius, perquè, clar...
Que tu diràs, tots som lliures de a les nostres xarxes dir allò que vulguem, i, però...
Fins a un cert punt,
sí,
no?
Fins a un cert punt. Jo, amb el tema xarxes, sí que te diria que hi ha molta opinió i molt de desastre, perquè...
I encara te dic, els qui ho posen en el seu nom i llinatges... Vull dir, són influències o el que sigui, poden ser responsables d'allò que diuen o de la conseqüència que tingui allò que han promogut o que han dit o el que sigui. El problema és quan ja s'han animat, no? Que aquí sí que ja és el gros, no? Que poden dir i fer i desfer i inventar-se coses i ara ja en sa IA sí que ja és una cosa increïble. Però bé...
De fet, jo aquesta gent que se posa un D'Artagnan, no?, a sa foto, o sigui, haurien d'obligar a posar escareta i segons el que diguis, tu has de ser responsable d'allò que dius, perquè si no és molt fàcil. Tu tens xarxes, les utilitzes?
Tenc xarxes, tenc Facebook, que és com a prehistòric.
Ara ja, mare, tot això ja és mort.
Però el tenc.
Tenc
Facebook, tenc X i tenc Instagram.
Des de 2010, no?
No, però és que Instagram crec que fa un any o dos que el tenc, i perquè... un poc obligada per la feina de,
clar,
el
temps. Clar,
no
soc
molt
dia,
de...
No?
No, sí. No soc molt de xarxes i també t'he de dir que ara xerraven de Facebook. Si ara vaig enrere en el meu Facebook, veig coses que ara no penjaria per res.
No
diria per res.
És un desastre, el Facebook. Si vas en els principis del Facebook, és un desastre. Sí. Quedaven no, públicament i tot.
No, exacte. Tot.
És un desastre.
A vegades això que te surt de, com un aniversari, no? Avui fa tant d'anys de no sé què.
L'altre dia em va sortir. Fa 12 anys presentàvem aquí, na Maroto i jo, una gala solidària a Sauva.
És vera.
I em va sortir, mira, un record, i eren 3 o 4 fotos d'aquell dia a Sauva.
Una cara de jovenets.
Ja me dirà, 12 anys. Ja hi manco. No, en aquell moment no van posar res que no se pogués, però en aquell temps posaves de tot. Ei, demà seràs a no sé on. Sí, demà seré allà. Tot això, públic.
T'anaves de viatge i publicaves on eres i que teva buida, clar.
Fins i tot, per exemple, jo tenc una filla de quasi 13 anys. Me'n record que vaig penjar una foto quan va néixer. I ara per res del món penjaria una foto d'ella.
Li posaries un coret per
no penjaria res, no penjaria res. En aquell moment, per desconeixement, per ignorància, per no sé, per lo que siga, vaig penjar una foto i bé, ja està, i total de
vegades. Ara no ho faries, eh?
No ho faria.
Però per què? Perquè per tot el que passa en el món?
Per tot el que passa en el món.
O perquè és més conscient
de
la teva intimitat?
Per ser dues coses. El món està... molt malament, en qüestió de xarxes socials, intel·ligència artificial, privacitat, etcètera, etcètera, i penso això, que quan ella sigui gran, per ventura, me podrà reprendre o me podrà... escolta, jo he vist fotos de... i he tingut converses amb amigues meves, amigues meves que han publicat absolutament tota la biografia dels seus fills, fins i tot a dins el bany, no sé què... I ara jo ho veig i m'escarrufo una mica. Per això que dèiem de com està el món, però també perquè la meva privacitat és la meva privacitat. No fa... Jo sí que crec que a les xarxes molta de gent acaba publicant coses que no dic que siguin irreals, perquè és vera que ho viuen, però sobretot Instagram és molt postís. Jo a vegades me plantejo, aquesta gent té aquesta vida? Jolín, com és que jo no la tinc? Tant de viatges, tantes sortides, tant de barco, no sé què, i tot és felicitat, ningú penja res.
Trist.
Que no dic que s'hagi de fer apologia de ses tristes,
no,
ni molt manco.
Però, dins la veritat,
però,
no?
Voleu dir que sa vida és així de meravellosa i de fantàstica?
Si te fixes en sa gent, que potser se fa una foto, jo què sé, passes per Mallorca, aquí de vora, no fa falta anar més enfora, i veus sa gent que se fa ses fotos, ara que està tan guapo, per Mallorca, la Riera, està molt neta, i doncs vos feis una foto i veus que una persona se va a la foto i se fa la rialla en aquell moment, en el segon d'haver acabat la foto, renya en el nòvio o la lota que no ha fet bé la foto, o posa mala cara...
És que és un pop postís.
I això és la realitat.
És un pop postureo.
I penjam la foto de la rialla, meravellós i tal.
I que a tots mos agrada un pot de postureo. Jo no dic que no. Jo
clar, és que també és això, que en el final a les xarxes un intenta mostrar allò millor que l'envolta. Lo que passa
però
que...
tot amb un equilibri. Aquí per tant, ni de fer apologia de la tristesa perquè no fa falta, perquè ja suficient feixuga't la vida, ni tampoc mostrar una vida vida irreal, perquè no fa falta. O excessiva, no? Perquè en el final, i que cadascú faci el que vulgui, però sí, tenc clar que per privacitat i per una qüestió de com està el món, s'ha d'anar alerta en les xarxes socials. Estimats.
Bé, jo mirant Instagram i tot això veig que, perquè clar, molt de cap vespre jo no estic allà atent a la televisió, però sí que veig que mos ho passau molt bé.
Mos ho passau molt bé, sí, sí. I el dia també, El dia mos ho passam bomba amb en Xisco Nadal, en Marta, en Yolanda, amb els companys de darrere. Sí, mos ho passau molt bé, la veritat. I els cap vespres, a vegades hi ha qualque polèmica, no te diré que no, però sí que normalment m'ho parla molt bé.
Són estils i ritmes diferents. Tornant, en aquest cas, ràdio, tele... clar, el dia hi ha més informació de cop de tot el que passa i els 5 dies és més com a reportatjat, no? Però tu com vendries? Com vendries els programes en els que estàs perquè la gent conegui la diferència d'una feina a l'altra?
Una de les primeres diferències que jo hi trobo és que, clar, aquí he de controlar més coses perquè estic a dins es banyar, per dir-ho d'alguna manera, no? Estic molt pendent del mòbil, de les notícies, de lo que mos diuen per darrere, de decidir coses, si passa qualque cosa, i allà vaig un poc més relaxada en el sentit de que la feina està feta perquè ja hi ha un equip
que ho prepara.
Jo al final, allà, en els 5 dies que hi vaig un pic per setmana, vaig de col·laboradora, no? I els temes que me diuen jo, xer. Ben que dic que
opines?
Opino, o feim comentaris, etcètera, o feim preguntes, perquè jo també a vegades tinc aquella síndrome de la impostora de que jo no vull ser una cunyada. I com a comunicadora que som, allò que vaig a fer és moltes vegades a saber més d'aquella persona, d'aquella notícia, i a fer preguntes, que és el que sé fer, no? En el final, opinar, com tu deus, s'ha d'anar alerta, i en segon que... no es caia de tenir por de res, perquè no tenc por de res, en aquest sentit, però sí que, segon que, si no saps de què va la cosa, o si no... Si no ets expert en una matèria, et d'anar alerta o opinar, no sé.
I te trobes més còmode dins l'estudi, amb un micro, donant la notícia que tu t'has preparat i que heu xerrat, o sortint en el carrer a fer notícies, enquestes, preguntes, fer una mica més de carrer? Què t'agrada més?
És vera que ara fa un temps que estic a estudi, que estic tant el dia com en els 5 dies, però jo pràcticament sempre he fet carrer. O sigui, la gran part de la meva trajectòria està fent carrer, i no me sap generar això de que hi ha gent que diu no, és que està a plató o està a l'estudi que se li dona com a més importància, no, jo penso que la feina de carrer és superimportant, tenir bons redactors és essencial perquè un programa funcioni, i jo que sé, doncs, per exemple, durant la Covid jo vaig ser la que anava trascava per tot, que també ja estava el dia en una altra època, en la que presentava en aquest cas en Rafa Gallego, i jo anava per tot, micro en mà, a contar, era els ulls, i les orelles de la gent que no podia sortir de casa seva, no? Per tant, és molt important fer carrer, ben que dic, abans d'estar a l'estudi...
Trobes que tothom hauria de passar per fer carrer, perquè a vegades, moltes vegades pensen que fer carrer és com a... No, a la part més baixa del periodisme quan estàs davant l'estudi. Però... I aquí tenim un exemple que s'enrola al baix, que és un animal, que li dona... Que és com un tort, que li dona el martell, que agafa
fer
força.
Fer carrer, trobar gent que vulgui xerrar, estar allà on hi ha la notícia, contar allò que està passant. Jo què sé, és que fins i tot una enquesta, a vegades és complicadíssim trobar gent que te vulgui respondre. Ara tu, Raül, que varen secats per tot.
Pues toca. Va, hi ha que dir que jo crec que, i això que nosaltres que fa molt d'any que rodam, no ho he notat en els anys, és com a més fàcil, en el sentit de qui més qui manco ha sortit alguna vegada en aquesta santa casa, sigui la ràdio, sigui la televisió. Perquè, clar, ja hem anat per tots els pobles, per totes les ciutats, hem fet un pot de tot.
Hem picat pedra.
I hi ha gent com que, ah, divetres, ah, perfecte. No? Sí. Però en el principi era com, perdona, aquí, però de bon sou, això on sortirà? No vull sortir. Vull dir que en els anys jo crec que ara sí que és vera que no sempre és fàcil, hi ha llocs que és més complicat que d'altres.
Totalment.
I he de dir que els pobles, en general, són els nostres aliats, perquè és com més fàcil que Palma. No?
Sí, a Palma, a veure, a Palma te beben i a vegades no saps per on te sortiran.
Van com a més ràpid. Sí. Jo me passa si ven que entren a Palma, per exemple, quan baixes del tren, fa camí més aviat. Sí.
Vas com un motor.
Sí, de, no sé per què.
T'has de posar allà on hi ha un semàfor en vermell, te mateix s'han d'aturar. I si no s'aturen, narres com s'han botat el semàfor en vermell.
Sí, sí, és com acabar més aviat.
I ja els enganxes així un
poc. Però sí, és veritat que pot ser que això, que en fer carrer quan d'anar a Joana Maria...
No és fàcil.
Bueno, no sé si no és fàcil, però el manco és la base, no?, de moltes de coses de lo que fem diàriament en aquesta casa.
Estem a passa volant, pràcticament ens quedaran 5 o 6 minuts.
Jo que de una hora en Maroto ha de ser, però no, ha passat ràpid.
5 o 6 minuts.
Esperem que els oients també els hagi passat ràpid.
Sí, no, que vol dir, però a més, abans, m'ho ha de donar temps a fer la nostra enquesta ràpida.
Sí, la poden fer ara, si vols.
M'ho dona temps, sí, no?
Sí, tenen 5 minuts bons.
Mira, mem, bé, abans de començar en sotest ràpid, jo me queden dues coses que demanar-te. Una, què te queda per fer? Perquè això sempre està allà. Què te queda per fer? Perquè ara en el dia estàs una monada.
Sí.
En els 5 dies també. Però tens aquell cuquet, aquella cosa, ai, me queda allò que dius, jo és que ve de fer de qualque manera. Aprofita ara que aquí això és...
Arroba direcció general,
correcte.
No?
Correcte. Tu si qui vols, demana, ja ho veurem.
Assegureu que això arribarà, el que ha d'arribar,
sí,
perquè...
Sí, va, si no ho farem estar i enviarem per WhatsApp o on sigui.
Això perquè avui és diumenge, però demà la carta ho podeu tornar a escoltar. Ah. Sí, que...
Arroba direcció general, sí. Arroba Dani Barjacob, arroba tota la gent que...
Sí, 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 tothom. Qui fa li falta?
Mem, jo ja vos ho he dit. En aquesta vida, evidentment, passes per mil llocs, per mil programes, per mil companys, com que és molt efímer tot, perquè un programa pot durar 2 anys o pot durar 10.
Sí, això va així.
M'acostaria triar-ne un, però sí que, clar, en el final, tothom... ja vos he dit abans, poder fer un projecte propi, saps? En què no hagi de fer el projecte d'un altre, que sempre he hagut de fer una mica els projectes dels altres.
Envies currículum en Maroto... Un moment, ara me dones el teu correu, pot ser?
Sí. M'agradaria molt poder fer un projecte propi.
Molt bé.
Un projecte propi de poder dir, vull fer això. I vull que se faci.
Mos quedam en s'intriga del projecte propi. És a dir, tu sí. Te'l guardes, el tens.
Sí, perquè clar, al final no pots donar idees.
Val, no, no,
sí,
ja està, tu el tens, no?
El tenc.
Per favor, projecte propi. Jo ho veig, Maroto i acció, o Maroto en marxa.
Marotada i marotisme.
Han de fer el que sigui.
Vinga, sí. Estès, que mos...
Ja, ja, bueno, anem, sí. Ai, vinga. Bueno, aquesta és la